Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja posicionar-se sobre la llei d'amnistia perquè això suposaria interferir en un procés democràtic. La presidenta del Tribunal, Siofra Oleri, diu que un jutge mai pot posicionar-se sobre un projecte de llei perquè estaria interferint en un procés democràtic.
I can't take any position.
Així doncs, el Tribunal amb seu a Estrasburg s'ha negat a pronunciar-se sobre la llei d'amnistia a l'espera que s'aprovi al Congrés i s'apliqui. L'alt tribunal fa més d'un any i mig que té sobre la taula la condemna de l'1 d'octubre, un cas que està tractant de forma prioritària per la seva importància en qüestions de drets humans. Ara està a l'espera que Espanya contesti una sèrie de dubtes sobre la interpretació del Tribunal Suprem sobre el delicte de sedició i malversació i el respecte als drets d'associació i expressió. Una llei d'amnistia que està causant molt rebombori a les files del PSOE després que un dels barons, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, hagi mostrat discrepàncies amb la direcció del partit per haver pactat amb Junts que les condemnes de terrorisme que no hagin suposat una violació de drets humans també siguin amnistiades. D'aquesta manera quedarien més ben blindats casos com el de Tsunami Democràtic i el CDRs. Sobre aquest xoc entre Page amb la direcció del PSOE i amb el guarda espanyol n'ha parlat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per dir que creu que el PSOE no està tractant bé a Page. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
No puede ser que aquellas personas que se han gobernado porque han cosechado amplias mayorías hoy sean despreciadas dentro de su propio partido porque no siguen una línea marcada que a mi parecer es la realmente desleal con las siglas, porque el socialismo no es lo que estamos viendo ahora, sí. O eso es lo que siempre nos dijeron que era, igualdad, y esto no tiene nada que ver con la igualdad todo lo que está pasando.
Sobre l'operació Catalunya, Ayuso defensa que s'espiï l'independentisme perquè diu que qualsevol estat del món ha de protegir la seva sobirania. Precisament sobre aquesta trama, la Generalitat ha demanat informació a França sobre el cas de Jean-Michel Pion, l'oficial de duanes francès, que va filtrar informes falsos a la policia patriòtica per intentar desprestigiar l'independentisme. Era l'espia francès que va portar el compte fals de Xavier Trias a Suïssa, a més d'informació comprometedora sobre la família Pujol i a canvi s'haurien butxacat 50.000 euros provinents dels fons reservats del Ministeri de l'Interior espanyol. A Barcelona, el portaveu d'En Comú Podem, David Cid, defensa que hi hagi un tripartit del PSC, Esquerra i els Comuns a l'Ajuntament, sobretot perquè considera que l'actual alcalde, Jaume Collboni, té un govern feble i poc estable, ho ha dit a la caravana de Ràdio Estel.
Malauradament tenim un alcalde molt feble que, no, que s'ha entestat fins i tot a intentar pactar amb el senyor Trias. Crec que necessitem un govern d'esquerres. Ara hem de ser un govern sòlid amb 21, perquè si no ens quedarem sense pressupostos.
Cid també ha criticat les paraules del president de Castella-La Mancha, García Page, després que hagi dit que el PSOE s'està situant a l'extraradi de la Constitució per la futura llei d'amnistia. El portaveu del grup parlamentari s'ha mostrat també sorprès pel silenci de dirigents com Page o Feijó sobre l'operació Catalunya. Dos apunts abans dels esports. Un jutge de Barcelona va arxivar ahir la causa oberta contra els editors de la revista Mongòlia per una portada que satiritzava un pessebre. El tribunal va considerar que estava emparada pel dret de la llibertat d'expressió i que no pretenia ofendre els sentiments dels creients. I l'Audiència Nacional proposa jutjar Luis Rubiales pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. El jutge Francisco de Jorge també va obrir judici oral contra l'exdirector de la selecció espanyola masculina, Albert Luque, l'exseleccionador Jorge Bilda i l'exresponsable de màrqueting Rubén Rivera, fins ara investigats per les coaccions que presumptament van fer sobre Hermoso perquè la jugadora traiés ferro públicament al petó. El magistrat conclou que el petó no va ser consentit i que hi ha indicis que els altres tres acusats van organitzar una acció per adoblegar la voluntat d'Hermoso i aconseguir que cedís a gravar un vídeo on deia que el petó va ser consentit. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Més enllà d'aquesta informació de darrera hora, parlem de Fórmula 1 perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha parlat aquest matí a Catalunya Ràdio sobre el nou Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que es farà a Madrid a partir de 2026. Ayuso creu que es poden celebrar amb normalitat dues curses, una a Madrid i l'altra a Montmeló.
No tiene que ver estar en un sitio con el otro, o así es como lo he visto en este tiempo. Se puede celebrar en las dos ciudades, en las dos regiones, y tendrá que estar donde considere. Yo, desde luego, lo he dicho a lo largo de toda la semana, lo que no voy a hacer es pedir perdón porque la Fórmula 1 venga a Madrid.
Ara la pilota està a la taulada de la Fórmula 1, que haurà de decidir si vol un o dos grans premis a l'estat a partir de 2026, quan també acaba el contracte del circuit de Catalunya. I en futbol, en marxa un duel amistós entre la selecció espanyola Sots 17 i el combinat italià. Quan superem la mitja hora de joc, el resultat és d'empat a 0.
Moltes gràcies, Pol. Tornem amb més notícies d'aquí a una hora.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
6 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who wears it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Dijous 25 de gener del 2024. Aviat farà 4 mesos d'aquest moment.
La hora que concurre al Premio Planeta 2023 con el título Otoño sin ti, presentada bajo el pseudónimo Gabriela Monte, corresponde a la novela titulada Las hijas de la criada, cuya autora es Sonsoles Onega.
Aviat farà 4 mesos des que la periodista, presentadora i escriptora Sonsoles Onega guanyava el Premi Planeta 2023. Aquestes van ser les seves paraules pocs minuts després de saber-ho.
Buenas noches, bona nit. Pido perdón si me tiembla la voz, porque me tiembla la voz. Yo pensaba que ya había hecho los directos más difíciles de mi vida, pero está claro que aún tenía algo bonito, reservado, y les confieso que es el más difícil de mi vida. Según iba resistiendo Otoño sin ti, iba pensando en una cosa que le pregunté una vez a mi padre. Le dije, por cierto, papá, me estoy acordando de ti todo el rato. Le dije, ¿qué se dice cuando recoges un premio?
Amb una emoció incalculable, Sonsoles Onega alçava el Premi Planeta 2023 per la seva novel·la Les hijas de la criada. Una història màgica i realista al mateix temps, ambientada a la Galícia del 1900, sobre homes i dones que rebel·len contra el seu propi destí en busca de la veritat. En ella s'hi experimenta l'amor, el desamor, la venjança, les lluites de poder, l'abandonament. En fi, una infinitat de temes que han convertit Les hijas de la criada en la novel·la en majúscules del moment. Y es que, tal y como dice la seva autora, hay historias que merecen ser contadas. Sonsoles Onega, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Sonsoles, Las hijas de la criada, Premio Planeta 2023. Primero de todo, enhorabuena por el premio. Han pasado ya casi 4 meses, aún así entiendo que digerir una cosa así no es fácil. Cuéntanos un poco, ¿cómo recibiste la noticia?
Muchísimas gracias, la verdad, por la felicitación. Y es verdad que pasan los meses y cuando reproducís las palabras de aquella noche pienso, joder, ¿por qué no lo disfruté más? ¿Por qué me temblaba tanto la voz? ¿Por qué se me hizo un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar? Pero es verdad que en mi carrera literaria el planeta ha sido lo más importante, lo más bonito, lo más intenso y aún hoy pues no dejo de sacudirme la emoción, ¿no? El cómo lo recibí, pues como se escucha, con ese temblor de voz y de piernas también, que una no sabe si le va a permitir siquiera decir gracias, ¿no? Así que, y todavía sigo orbitando en el planeta, no os creáis, ¿eh? Que aún me despierto por la mañana y digo, wow, aquello pasó.
Claro, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza cuando escuchaste tu nombre?
Vaya lío. No, ahora en serio. Es verdad que hay algo de inconsciencia que no te sacudes hasta que eres consciente de lo que supone el planeta, porque requiere una gira muy, muy intensa, muy exigente y también una responsabilidad, ¿no? Yo no había mirado quiénes habían ganado el premio antes que yo, y cuando me lo recordáis los compañeros periodistas, digo, pues una gran inconsciencia, ¿no? Porque probablemente los nombres más ilustres de la literatura española optaron al premio y lo ganaron cada uno en sus años, y eso te reviste de cierta responsabilidad. Así que, bueno, yo solo espero cumplir, que los lectores, cada vez que me dicen que han comprado el libro, lo han disfrutado, es lo que da sentido al trabajo, ¿no? Así que, de momento, feliz porque dure la magia de los libros en manos de los lectores.
¿Te esperabas ganar el premio?
A ver, nadie espera ganar este premio, ¿no? Y menos cuando piensas que una novela, pues normalita, porque no tengo gran estima hacia mi trabajo, y no es falsa modestia, siempre creo que las cosas se pueden hacer mil veces mejor, pues no lo esperas. Cuando ves que va, no solo en esa cena en la que hay una votación del jurado reunido en las cavernas viendo qué va a pasar, sino una semana antes, cuando sale la lista de los finalistas, se te hace un poco de bola, dices, ay Dios mío, a ver qué pasa, ¿no? Y ya, o sea, uno nunca lo espera, y sería ridículo además decir que uno escribe para ganar el Premio Planeta, porque sería una gran chorrada.
Claro. Sonsoles, en las 71 ediciones que llevamos de los Premios Planeta, solo 19 mujeres han conseguido quedar en primera posición. Es un triste y, desde mi punto de vista, insuficiente porcentaje. No sé cómo lo analizas tú.
Bueno, es que las mujeres seguimos a día de hoy sin estar del todo representadas, e históricamente la mujer ha estado directamente invisibilizada, ¿no? Es normal que haya tan pocas porque había menos escritoras, lo cual no significa que la mujer no escribiera, ¿no? Hay muchas mujeres que escribían sin publicar, o que escribieron ya siendo mayores, o que escribieron bajo nombres de hombres porque no tenían otra forma de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo algo de justicia, de corrección a todo esto, y en el mundo de la literatura singularmente, la mujer no solo es la gran creadora, sino que los lectores son mayoritariamente femeninos, y así lo atestiguan los datos. Yo os puedo hablar de mi experiencia en las firmas y en las presentaciones de la novela, donde los auditorios están abarrotados de mujeres, y no me cansaré de repetir que el día que la mujer deje de leer novelas, la novela morirá. Y es así, con lo cual yo ante la mujer me arrodillo, ¿no? Porque son las que, en todos los planos culturales, las que están llenando teatros, las que consumen cines y las que compran libros del género al que yo me dedico, ¿no? Que es la novela y la ficción. Así que yo creo que se va corrigiendo, y con justicia, por fin, ¿no? Después de tantos años en los que la mujer ha vivido de rodillas, y no arrodillada ante ellas.
Entiendo que para ti, pues, es un orgullo, ¿no?, ser una de las 19 mujeres que lo han logrado a día de hoy.
Imagínate, sobre todo por lo que te decía antes, ¿no?, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, y otras compañeras escritoras que yo he leído con admiración, con devoción, con envidia por su capacidad narradora, y ahora que sé lo complicado que es. Digo ahora porque es el tiempo que me ha tocado vivir, pese a que lo tenemos todo prácticamente ganado, escribir, tener una carrera profesional que te pague los recibos, tener hijos, es muy difícil, y hay una corriente a favor social. Imagínate en décadas oscuras del franquismo, en la primera democracia en la que todavía la mujer se la observaba con cierto recelo, ¿no? Me imagino lo que les ha costado a ellas. Y trato de, a veces cuando me da la neura de no puedo, pienso en nuestras antecesoras y digo, ellas pudieron, tú también, ¿no? En mi abuela, sin ir más lejos.
Sonsoles, hablemos de la novela, de ese Premio Planeta 2023. En líneas muy, muy generales, ¿qué historia nos cuenta Las hijas de la criada?
Bueno, Las hijas de la criada narra la historia de una familia de gallegos afortunados, industriales, que hicieron mucho dinero en nuestras colonias, en Cuba, con el azúcar, y vuelven a España para invertir en el negocio de las conservas, en el mundo del mar. Es un mundo apasionante que hoy nos sigue alimentando, ¿no? Todos tenemos una lata de conservas en la nevera, pues detrás de esa lata hay todo un imperio de mujeres que trabajaron sin descanso para ayudar a construirlo, ¿no? Es una novela que habla de traiciones, de verdades, de amores, de desamores, de desvelos, de la mayoría de ingredientes o sustratos literarios tantísimas veces tratados en la literatura, ¿no? Pero que siguen siendo asuntos universales. Cuenta la historia de Doña Inés, de Clara, de una criada que se venga del señor del pazo en el que al que ella sirve e intercambia unas niñas en la cuna nada más nacer. El destino al que se enfrentan esas dos niñas forma parte también de la trama que gobierna esta novela. Claro. No sé si lo he contado bien.
Muy bien, claro. Claro, Las hijas de la criada se ambienta en febrero del año 1900, recién estrenado el siglo XX, en un pazo de Galicia. Claro, siglo XX, eso significa que has tenido que viajar más de 100 años atrás. ¿Cómo se consigue eso?
¿Sabes cómo? Leyendo mucho periódico de la época. Indudablemente no sabemos... Yo no sé cómo se vivía en 1900, cómo en cosas tan ridículas, cómo se alumbraban, ¿no? Sin luz, sin toda la vida que hoy vivimos, ¿no? Las comodidades, la forma en la que se movían, cómo viajaban, todo eso está en los periódicos, maravillosamente retratado por los periodistas de la época, que eran los notarios de la realidad, no había tele, con lo cual no se podía prostituir la realidad, había que contarla, y a mí me sirven mucho los periódicos para dar textura a las novelas, y es mi principal fuente documental, junto con los libros, evidentemente, ¿no? Pero me apoyo mucho en los periódicos para tratar de retratarle el tiempo histórico en el que transcurren las novelas, esta y otras anteriores que he escrito de tiempos pasados que yo no sé cómo eran, ¿no?
¿Cómo describirías la sociedad española del siglo XX?
Bueno, es una sociedad profundamente injusta, desigual, convulsa políticamente hasta que conquistamos la democracia en el año 75 con la muerte del dictador Franco. Siglo XX es uno de los siglos más prodigiosos porque a la vez, junto con todo lo que he dicho antes, prodigiosos porque supuso el descubrimiento de todo lo que hoy en día tenemos, la luz, por ejemplo, el agua corriente, el coche, las comunicaciones, la radio, la televisión, el primer teléfono. Todo eso se construye en el siglo XX, por eso digo que es prodigioso en cuanto a avances que hoy en día damos casi por descontado porque vivimos con ellos, ¿no? Pero fue un siglo apasionante y políticamente, como te decía, con muchísimos claroscuros, ¿no? El nacimiento de los fascismos, dos guerras mundiales, nuestra guerra civil, es decir, una época igualmente convulsa, ¿no?
Claro, una época para nada fácil. Si nos centramos en el argumento del libro, es un libro que gira en torno de la vida de dos niñas, antes nos lo decías, que nacen la misma noche de febrero en un pazo de Galicia y a pesar de tener el mismo padre, sí que es verdad que viven en circunstancias muy distintas. Sin hacer demasiado spoiler, ¿qué nos puedes contar de estas dos niñas?
Bueno, es que es una niña que tenía que haber nacido en el seno de una familia acaudalada que acaba viviendo en la casa de una criada y la hija de la criada acaba viviendo en un pazo rodeada de todo tipo de facilidades, ¿no? Cada una tiene su carácter, su personalidad. Yo estoy enamorada, y lo he dicho alguna vez, de Clara, que es la hija de la señora que vive con la criada porque digamos que es la pagana de la gran venganza, ¿no? Es la que tiene que sobrevivir en un entorno terrorífico de pobreza, de analfabetismo, de incultura, de hambre, de penurias, de un padre borracho. Todo eso lo padece Clara y se pone de pie frente a la adversidad, que son también rasgos que a mí me gustan en los personajes. Ya sé que está muy manida la frase, pero Clara es la típica mujer que se hace a sí misma, que aprende a leer porque se le enseña a una obrera de un aserradero en el que trabaja, aprende a escribir porque entiende que que sabiéndole escribir se pondrá el mundo por montera, como así fue, ¿no? Y luego es una gran desgraciada en el amor, que va mendigando cariño allí donde puede, ¿no? En parte porque su madre, la criada, no se lo ha dado, y porque ha sido desgraciada con los amores que ha conocido desde la adolescencia.
Ahora nos contabas la historia de Clara, un personaje del que confiesas haberte enamorado. ¿Clara es el claro ejemplo de una mujer empoderada a día de hoy?
Sí, pero sin saberlo. Creo que la historia de las historias de las mujeres están repletas de protagonistas que no saben lo poderosas que son porque nadie se lo había dicho, o porque nadie se había parado a poner palabras a aquello que hacían las mujeres y que suponía suponían grandes avances para todas las demás. Así que Clara indudablemente estaba empoderada, pero no sabía que lo estaba. Es decir, ella cuando intenta ilustrar a las obreras de la fábrica, cuando las arenga con discursos que están hoy vigentes, ¿no? Tú no tienes que permitir que tu marido te toque si no quieres, que te preñes si no quieres, todo eso ella lo hacía sin ser consciente de que estaba sembrando una semilla de libertad y de derechos en todas ellas, ¿no? Así que a tu pregunta, sí, pero sin saberlo.
Insisto en esto, Sonsoles, nos dices que te gusta mucho el personaje de Clara. ¿Un buen escritor, una buena escritora, se debe enamorar de sus personajes?
Pues no lo sé, porque yo creo que sí, ¿no? Tienes que quererlos de alguna manera, porque te están acompañando durante muchísimos años. También tienes que odiar a algunos, porque en las novelas al final están retratados todos los caracteres, ¿no? Y todas las formas de sentir y de pensar, que esa es la grandeza de los libros, encontrar en los personajes distintas maneras de ser y de pensar. Así que yo sí me enamoro, y a otros los odio profundamente.
¿Las circunstancias de vida que vivió Clara eran las mismas que todas las mujeres de aquella época?
Que las ricas no, que las pobres sí, porque Clara es una pobre mujer en una casa de guardeses o de criados sin ninguna posibilidad de prosperar, ¿no? Así que ella vivía como las pobres, luego evidentemente estaban las ricas de la época, que también las había, ¿no? Y con ellas ella no tenía absolutamente nada que ver.
Claro, hablando de mujeres, en la novela, de una forma u otra, rescatas del olvido a miles de mujeres humildes empleadas en la industria conservera gallega. ¿Ese era tu objetivo cuando escribiste la novela?
Inicialmente no, es decir, yo desconocía bastante el mundo de la conserva. Sí quería situar la novela en el mar y cerca de las Islas Cíes, que es un paisaje que a mí me ha acompañado en mi vida desde pequeña y hasta ahora que ya voy peinando canas. Pero fue un descubrimiento saber que ese mundo tan masculino, porque a los barcos no subían las mujeres, fue posible gracias a ellas. Es decir, descubrir en la documentación de la época que las fábricas estaban llenas de mujeres en mesas corridas infinitas en las que se sentaban a limpiar pescado, dio cierto sentido a la novela, pero no hubo ese cálculo inicial por desconocimiento, no por otra cosa.
Claro, lo estamos diciendo, uno de los grandes temas del libro es el papel de la mujer en el siglo XX. ¿Con ese libro pretendes, aparte de visibilizar, rendir homenaje a las mujeres de aquella época?
En parte sí, pero me estoy dando cuenta de que lo he hecho a posteriori, quiero decir. Cuando, sobre todo me pasa en Galicia, ¿no? donde los lectores están muy hechos a ese paisaje y a esas vidas y me dicen que han descubierto a su abuela o a su madre en los relatos que ahí cuento, la verdad es que pienso que sí que es un homenaje íntimo a todas ellas, ¿no? Pero siempre que hay un relato que viaja al pasado, se fijan las mujeres, hay algo de homenaje. En cada una de mis novelas, en cierto modo, lo hay. Y creo que es importante que lo hagamos porque, por lo que tú decías antes, ¿no? Porque la mujer no ha estado en el lugar en el que merece durante toda la vida, ¿no? Y aún ahora nos sigue costando. Seguimos viendo fotografías bastante vergonzantes de solo hombres o de pocas mujeres, ¿no? Eso sigue pasando. Así que si el lector siente que hay ese homenaje, bienvenido sea, porque yo intento hacerlo con mi trabajo diario y en los libros.
Claro, ahora lo decías, un siglo después las cosas sí que han cambiado, es verdad, pero a día de hoy sí que la situación de las mujeres no es la mejor del mundo. Después hablaremos de ello, pero ¿tú crees que como sociedad somos conscientes de que aún en pleno 2024 hay mujeres que viven situaciones como las que describes en el libro?
Sí, no. Vamos a ver, creo que sigue habiendo, es que nada es blanco o negro, quiero decir, sigue habiendo mujeres que padecen la pobreza, que padecen la desigualdad, que no tienen oportunidades en países perfectamente desarrollados, Esto sigue pasando, y hombres también, niños que sin oportunidades de crecer, de crecer como Dios manda, de estudiar, esto sigue ocurriendo, naturalmente que sigue ocurriendo. Ahora bien, las circunstancias que viven los personajes de mi novela no tienen nada que ver con la actualidad, al menos en el mundo en el que vivimos o que podemos llamar directamente el primer mundo, evidentemente no. En las que nacimos en la generación de la Constitución ya nacimos con todo ganado, derechos y libertades. Otra cosa es que en el día a día tengamos que seguir luchando por esas desigualdades que no se ven, por esos machismos llamados micromachismos que no se identifican claramente, ¿no? Y nos sigue costando mucho querer hacer lo mismo que un hombre sin tanto coste personal, emocional, físico incluso, ¿no?
A día de hoy, ¿en qué punto nos encontramos las mujeres? ¿Crees que aún falta mucha lucha?
Yo creo que estamos en el mejor de los puntos de partida o a medio camino de parecernos o de conquistar el mundo que queremos. Cuando digo el mundo que queremos es lo que he dicho antes, hacer lo mismo que un hombre sin tanto coste. Y eso todavía estamos a medio camino, pero indudablemente no me cambio por mi abuela.
Claro.
Ni de broma, vamos.
Avui estem parlant amb la periodista i escriptora Sonsoles Ònega, que ara està al capdavant del programa I ara Sonsoles, d'Antena 3. Sonsoles, ¿com ves el mundo del periodismo de ahora?
Hoy, mira, hoy además es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Bueno, creo que estamos en plena casi conversión de muchas cosas, sobre todo de la manera en la que se informa el ciudadano. Nunca ha habido tanta información y nunca ha estado el ciudadano tan desinformado. Así que es un momento clave para el periodismo, para la información de calidad, de rigor, para el periodismo más clásico que solo buscaba la verdad y poco más, ¿no? Yo ahora ya no hago información, hago entretenimiento y estoy descubriendo también la misión que tienen los medios de comunicación en el acompañamiento del ciudadano, ¿no? Y de los solos, como a mí me gusta decir, que son todos esos ciudadanos que viven solos y cuya única compañía es la tele, ¿no? Así que ese es la descripción que te hago del mundo en el que estamos.
Nos decías que ahora mismo no estás en informativos, sí en un programa de entretenimiento. ¿Un buen periodista debe hacer bien las dos cosas?
Bueno, depende si tienes que hacer las dos cosas.
Claro.
Lo que tengo claro es que el periodista que hace entretenimiento también hace periodismo. Con lo cual, yo aplico muchas de las reglas del periodismo más clásico a los temas que tratamos de entretenimiento, ¿no? Así que supongo que se combinan las dos cosas.
¿Qué debe tener para ti una buena periodista?
Sensibilidad, curiosidad y la inquietud de querer saber siempre, que viene a ser lo mismo que la curiosidad.
Claro. Sonsoles, esta sección se llama On son las donas y en ella nos preguntamos en qué punto nos encontramos las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Cómo ves tú la situación de las mujeres dentro del mundo del periodismo?
Bueno, yo creo que el periodismo es una profesión tremendamente femenina. Las redacciones están pobladas a veces mayoritariamente por mujeres, pero creo que todavía nos queda conquistar los puestos de poder. Que entiendo que no nos atraigan nada, porque el poder no siempre resulta muy atractivo, pero todavía nos cuesta llegar a los puestos de dirección.
Por lo tanto,
en todos los medios.
¿Crees que una mujer en pleno siglo XXI tiene que esforzarse el doble que un hombre para demostrar que vale?
Sí, lo sigo creyendo. Que tiene que esforzarse el doble, que demostrar que puede con todo y sobre todo hacer compatible la vida personal con la profesional. todavía tenemos, seguimos siendo madres 24 horas, cosa que está muy bien, cuidadoras de padres 24 horas, cosa que también está muy bien, pero esto nos ralentiza un poco, nos cansa y a veces incluso nos hace dudar cosas que no le pasa a los hombres. Esto es mera observación de mi entorno durante muchos años.
Ya para ir terminando, que sé que tienes un poquito de prisa, en materia de igualdad, ¿crees que podemos ser optimistas de cara al futuro?
Yo creo que sí, que podemos ser optimistas porque lo tenemos todo. O sea que en el fondo simplemente tenemos que mirarnos, mirar en nuestras casas, principal foco de desigualdad, y a partir de ahí actuar, pero cada una con lo suyo. No creo que ahora tengamos un problema grande de leyes ni de conquista de derechos, como te decía antes, pero sí de pararnos a ver lo que tenemos en nuestro entorno.
Ahora sí, para terminar, Sonsoles, te lo tengo que preguntar. ¿Te has planteado adaptar las hijas de la criada en formato serie?
Bueno, a ver, hay interés por algunas productoras y la verdad que a mí me gustaría, porque sería darle otra vida a los personajes y a la historia. Así que si llega, bienvenido será.
Entiendo que no hay propuesta, ¿eh?
Bueno, hay interés de productoras, pero nada que se haya materializado.
Ah, pero interés, ¿eh? Que ya es algo.
Ja és algo.
Sonsoles Onega, periodista, escriptora i Premi Planeta 2023 per la seva novel·la Les hijas de la criada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Equilibris, balances, trens i plits, distàncies, ofrenes, brindits, substàncies, fums tòxics, tristes ànsies, diòxids, ignorància.
Això que estem escoltant és la cançó Equilibris, que obre el nou disc d'en Guillem Simó, més conegut com a Dala. Aquest nou treball, Delta, arriba després d'un temps d'aturada. Aquesta vegada, Dala s'allunya de l'etiqueta de reggae català i busca noves sonoritats per reflexionar sobre la societat, les dificultats i la consciència de classe. El disc és un viatge de 10 cançons i trobem algunes col·laboracions també amb grups com Elaine o Tribade. I avui a la caravana tenim moltes ganes de parlar d'aquest nou disc amb ell, amb Guillem Simó. Dala, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Cultivar un nou demà, perquè tornis a la vida al centre, digue'm què caldrà cremar.
Guillem, quina rebuda estan tenint aquestes noves cançons que em sembla que vas publicar el 28 de novembre.
Sí, doncs molt bona, la veritat. O sigui, també ganes de començar els concerts, que ja queda poc més d'un mes, per bueno, desvirtualitzar-ho tot i portar-ho una mica més a la vida real, perquè clar, ara, fins ara tot ha sigut com la rebuda ha sigut virtual i números, comentaris, likes, però bé, molt content de que la gent segueixi connectada, perquè ja el nostre projecte ja porta un temps i a vegades és molt fàcil fer el boom, no?, el primer boom, i ara toca doncs que la gent que vulgui s'hi quedi, no? I està passant.
Què és el més difícil de tot plegat? És que s'hi quedi la gent?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi ha molta gent que, o jo ho he sentit així, que quan comences t'escolta i perquè és la novetat, no? I et descobreix i tal, i després que s'hi quedin requereix doncs, que segueixis fent un contingut fins i tot millor del que feies, no? Perquè si segueixes amb el mateix que feies, doncs la gent ja ho ha vist, no? Mm-hmm.
Abans ho deies que vas estar 2 anys sense publicar res, que et vas allunyar dels escenaris, però l'any passat ens vas regalar l'àlbum Clima i ara has tornat amb 19 entre les mans. Com has viscut aquesta aturada i per què aquesta aturada?
Bueno, jo crec que en qualsevol sector jo crec que va bé fer aturades, i animo a qui s'estigui plantejant de parar i deixar, si pot, la seva feina perquè necessita un moment de descans. Jo és el que necessitava en aquell moment. En el cas de la música, tot va molt ràpid. No ens n'ensenyen, t'ensenyen a fer música si tens la sort d'haver estudiat i tal, però no t'ensenyen a gestionar un projecte, a més de forma col·lectiva, a més, bueno, amb mil coses, i llavors estàs, entre cometes, condemnat a fotre't una d'hòsties important, i llavors, bueno, jo vaig passar per allà i necessitava parar. Jo, quan vaig parar, em pensava que seria més per sempre del que ha acabat sent, no? I
després... la música tira, no?
Sí, llavors jo vaig seguir fent música perquè no podia parar. Tinc la sort de fer-la amb el meu germà de sang, diguem, que és qui també sempre m'ha estirat molt, no?, a fer-la. I llavors ja me'n recordo que vam parar, va venir el Covid, ningú ens va trobar a faltar perquè no és que nosaltres haguéssim parat, sinó que tot estava molt parat. I llavors ja en l'època aquesta, no?, de Covid, no sé què, tal, ja, jo ja estava escrivint, tal, però amb una sensació molt maca, que és la de fer-ho per tu mateix, no? I no esperar... O sigui, no estar pensant en si allò tindrà èxit, si no, si treure't pressions dels tempos, no?, que et marca moltes vegades la indústria. Ara és el bon moment, ara sempre és el bon moment, o mai és el bon moment, o... I llavors fer una mica perquè sí, perquè tens la necessitat de fer-ho. I un cop ho vam fer, vam dir, va, tornem. I tornem a fer-ho de la nostra manera, i és igual si té una mica menys de impuls en quant a l'estructura més de la indústria i tot això. Ho hem fet més pel nostre compte que abans. Uh-huh. Ara ens ho gestionem gairebé tot nosaltres. I això també ens porta molta llibertat, tant a l'hora de fer música com a l'hora de decidir sobre el projecte, i per tant, més que hagi sigut una decisió ètica, la de fer-ho així, ha sigut una decisió de saludable, no? Perquè ara estic superbé, estic supercontent amb la música que faig, amb com ho faig, a on és aquesta música, on està, on es troba, i superfeliç de seguir aquesta línia.
Em deia, Guillem, que de música potser sí que te n'ensenyen, però de gestió no. Per tant, entenc que ets un autodidacte de la gestió. Com t'has fet, sí, això?
Bueno, crec que gairebé tothom està bastant obligat a ser-ho, dins de la música, perquè encara jo crec que l'educació musical, que ja és tot un tema, però crec que està bastant antiquada i serveix per un 10% de la gent que vol fer música. I l'altre 90%... o sigui, sí que t'ensenyen els acords, els no sé què, sí, certes coses de música que et aniran bé, però també necessites saber de moltes coses, no?, en la música, i és saber portar un projecte col·lectiu, perquè sobretot si toques amb músics com fem nosaltres, si graves també amb diferents músics, i també fins i tot d'econòmic, no? De saber si et fas autònom, si fas una cooperativa, si fas una SL, si fas un no sé què, tot i això, 100% autodidacta, perquè tu, o t'ho fas tu, o si delegues, llavors el que passa, no? Quan tu només ets artista i no fas totes aquestes feines que comporta tenir un grup de música, vol dir que les fa algú altre, i aquest altre ha de cobrar per fer-ho, òbviament, i llavors has d'arribar el doble de lluny del que, del que llavors hi ha molta pressió perquè fins que no arribis molt més amunt, no, a nosaltres ens passa que per el lluny que hem arribat de la nostra lliga, diguem, jo crec que som dels artistes que sobrevivim millor de la música, no? Hi ha gent que està on estem nosaltres però no s'hi pot dedicar. Nosaltres no és que ens hi dediquem 100%, però gairebé 100%.
Això t'anava a dir, i... es pot viure de la música?
Sí, bueno, en aquest país és difícil, eh? En Europa potser és una altra cosa. Aquí és difícil, però pots aconseguir-ho i depèn, no? O sigui, hi ha qui ho aconsegueix passant molt per tenir un equip enorme de gent, no sé què, però arribant molt lluny, i hi ha qui ho aconsegueix, com més aviat nosaltres, que ja et dic, més que viure la música, sobrevivim, no?, amb la música, i a nosaltres ens agrada fer altres coses, treballem per altra gent... sobretot l'estudi el meu germà grava altra gent i tal, i jo també treballo de tant en tant a una llibreria on ja treballava abans, però que m'ho he pogut compaginar molt com per reduir les hores, i és el que vull, eh? Tampoc vull... Perquè, clar, quan... O sigui, lo difícil de viure la música és si tens la ambició de viure i el que deia, no? I de cop... per viure i necessites arribar tan lluny que si un dia hi arribes... tampoc podràs celebrar-ho perquè llavors està mantenir-te, que és el que dèiem, que és superdifícil, no? I en aquest cas nosaltres hem fet una estructura més humil, més petita, i amb això sí que ens permet sobreviure.
Em deies que és molt difícil viure de la música. Què cal perquè deixi de ser-ho?
Per exemple, a França jo sé que hi ha moltes ajudes, no? Si tu demostres que fas tants concerts o un disc o un no sé què, tal, reps ajudes bastant automàtiques, no? Aquí sí que hi ha alguna subvenció, però que primer has de passar per tota la part burocràtica de demanar-la, tal, que és un desgast, que on molta gent es queda fora, només hi ha per al desgast que comporta, i després que és molt poc automàtica, no? Per exemple, en el món dels autònoms, que la música està ple, donen una ajuda per autònoms de menys de 30 anys, no? O sigui, jo. Jo ja no soc autònom perquè ens hem fet cooperativa ara, però donen una ajuda. Què has de fer per aconseguir l'ajuda? Omplir tot de papers, no sé què. I dius, aviam, si tu estat, ho tens tot sobre nosaltres perquè ho declarem tot, ho fem tot tal, saps l'edat que tenim i saps tot, perquè no ens perdones directament la quota d'autònoms, no? Abans que... No? I ja t'ho posen difícil perquè saben que es podran penjar la medalla que donen subvencions, però aquestes subvencions van per poca gent. I per qui acaben anant? Per empreses que tenen algú contractat per aquesta tasca, no? Demanar subvencions. Les petites empreses, cooperatives, autònoms, que no tenen aquest temps, aquesta magnitud de l'empresa per poder dedicar una persona a això, ens quedem fora, la gran majoria ens quedem fora, llavors és difícil. I jo tampoc crec molt en les ajudes, hauria de ser viable, però llavors el que has d'aconseguir és que molta gent pagui pels teus concerts, i en un món com el de Catalunya, en el que hi ha molt la cultura de concert gratuït, que està superbé, o sigui, no em queixo, que és festes majors, no sé què, tal, també és difícil que la gent et pagui per veure una entrada, i bueno, està la cosa complicada, però bueno, allà estem, i amb humilitat i molt d'agraïment per la gent que ens dona suport. Nosaltres tenim un públic prou petit, però molt fidel, i que ens vol ajudar. O sigui, a la que demanes ajuda i a la que demanes que comprin entrades, la gent ve, i tenim sort. No és moltíssima gent, però és molt fidel. I jo crec que això també, si és així, és per no només la música que fem, sinó per lo sincer que és el projecte, no? en moltes de les seves capes. I llavors tenim molt el suport d'una comunitat, i que sense ella no podríem estar fent... seguiríem fent música. Si un dia ningú compra entrades per nosaltres, també la seguirem fent, però no amb aquesta qualitat i amb aquest temps que ara li estem podent dedicar, no? I que des d'aquí, si hi ha algú que ens segueixi i que ens estigui donant suport, super d'agraïment. No?
De seguida parlem del quart disc de Dala, aquest Delta, i de la nova gira. Abans, però, m'interessava això que deies de ser cooperativa. Sou cooperativa a part d'una qüestió monetària, perquè així el projecte és més teu, és més vostre?
Sí, bueno, al final, o sigui, també és tot un tema, però d'una cooperativa a una SL, una empresa normal, no hi ha tantes diferències. Vull dir, no només pel fet de ser cooperativa et fa ser alternatiu. Vull dir, hi ha molta cooperativa, jo crec que va d'alternativa perquè té el títol de cooperativa, però la cooperativa es fa en el dia a dia, no? No, no és una qüestió de quin és el teu NIF o què és la, que, quin és l'etiqueta que et dona l'Estat o que tu t'has buscat, no? Nosaltres no som cooperativa com a Dala, sinó que som cooperativa com a l'estudi, l'estudi que tenim. I llavors, Adala és un dels projectes de l'estudi en els quals...
Què doncs, és Ràdio Solar,
eh? L'estudi bueno, és Ràdio Records,
vale.
Que ja existeix des de fa temps, i Ràdio Solar és la discogràfica de l'estudi. O sigui, és un d'aquests projectes també dins de la cooperativa. O sigui, la cooperativa Ràdio Records té diversos projectes, no? L'estudi per una banda, Ràdio Solar per una altra, que és una discogràfica barra comunitat, comunitat discogràfica artística, i Adala, per exemple, és un dels altres, no?
Ara sí, parlem d'aquest quart disc de Delta, que també suposa un canvi en la teva música. Sempre t'havíem etiquetat dins del reggae català i ara explores nous ritmes en aquestes noves cançons. Per què aquest canvi?
Bueno, per... Nosaltres veníem d'haver fet un tribut, no? O sigui, jo quan dic que fèiem reggae català és un tribut, per què? Perquè nosaltres no ens hem inventat el reggae, no? No, el reggae no és la nostra... No és la nostra generació, la nostra zona on ha nascut, sinó que és un tribut al que fèiem a la música jamaicana dels anys 70, 80, que ens flipava, que així volíem fer-la, i ens ha anat molt bé per entendre i seguir. El disc jo crec que segueix aquesta línia en quan es nota que venim d'aquí, però ja estem volent fer alguna cosa més nostra, que jo crec que està bé, no? O sigui, hem sortit del tribut. I ara ja no som tant un... O sigui, un tribut en quant a la part musical, de lletres sempre han sigut pròpies, la temàtica sempre ha sigut nova, sempre s'ha parlat d'aquí, des d'aquí, mai hem volgut parlar de res rastafari ni res de temes més jamaicans, diguem. Però ara sí que fins i tot musicalment estem fent el nostre propi estil i formem part de la generació i de la música que s'està fent ara, no? I aquí li diu música urbana, jo tampoc crec que encaixem en la música urbana tal i com s'està explicant ara, no? Que és una música que darrere l'etiqueta urbana per mi hi ha molt pop, no? Molt música popular, no? I jo crec que la nostra part de la música urbana, que ja et dic que no m'agrada molt l'etiqueta aquesta, és més underground, és algo més de subgreus, de ritmes que es mouen entre el hip-hop, el reggae, el groove, tal, i això. Bueno, sense voluntat de fer cançons que amb cap mena de fórmula, no? Que, en el qual avui en dia es diu la música urbana... és molt de fórmula, saps? Però, bueno, nosaltres no... Lluny de la fórmula, però sí que toquem música basada molt en el baix, sobretot, jo diria.
Al final, una de les novetats d'Adala, que ho ha estat sempre, és que és precisament gent corrent. Com et recordo un somni al despertar.
Quan ens mou la inèrcia, tot allò que fem instintivament. Quan ens mou la inèrcia, són altres vides a dins del subconscient. Quan ens...
Guillem, t'han dit alguna vegada? Hosti, potser ets el nou macaco català?
Sí. Ho dius perquè vas escoltar una altra entrevista o no?
No.
És que això és una altra...
Hòstia. Una llum al cap, dic, hosti, em sona molt a macaco.
És que jo som més, m'ho van dir a una altra ràdio,
sí?
Per aquí. I, hòstia, jo el macaco he de dir que el tinc poc controlat, si me'n recordo, però sé el més típic, diguem. Però sí, alguna... Jo crec que és alguna cosa de la veu, d'algun com gall així controlat, o sigui... Que sí, deu haver-hi. Jo crec que el macaco també ha mamat reggae. Deu haver mamat reggae per el tipus de veu i tal, i el timbre.
Escolta'm, la gent corrent, de què ens parla aquest tema?
Bueno, aquest tema més jo crec que és el que li dona bastant la temàtica del disc, no? El disc no és un disc conceptual, que tot tingui un sentit, un ordre, no sé què, és, com jo li dic col·loquialment, una vomitada de diferents coses que hem anat ingerint durant la vida, no? I al nostre voltant i tal. I llavors, bueno, aquest tema parla molt de... I el disc, en conseqüència també, el nom del disc, que és Delta, parla molt del subconscient, no? I jo me'n recordo quan li vaig ensenyar als meus pares aquesta cançó, que em van dir, no? Perquè ara el tros que escoltàvem, no? Que diu, quan ens mou la inèrcia, tot allò que fem instintivament, quan ens mou la inèrcia, són altres vides a dins del subconscient, de la gent corrent... I és aquest joc de la gent corrent, de la gent normal i corrent, no? La gent de carrer, amb la gent el corrent de la gent, no? O sigui, i també la gent corrent de les presses, no? I tot això, no? I jo crec que és una reapropiació de la inèrcia, perquè els meus pares em deien, quan ho van escoltar, uau, la nostra època, la inèrcia, seguir la inèrcia no era algo bo. I dic, no, ara tampoc. Però sí que ens apropiem una mica d'aquesta inèrcia, no? Que moltes vegades... aquesta separació entre seguir la inèrcia és la no ètica, no? El no tenir uns principis propis, sinó moure't amb la massa, doncs a vegades hi ha moltes inèrcies que sí que es mouen des de la ètica, des del voler fer les coses pels altres, la vida comunitària i tal, i moltes de les coses que fem quan volem fer el bé als altres, quan ens lliguem a una comunitat, moltes vegades venen d'una inèrcia, i aquesta inèrcia, aquest instint, ens ve del subconscient col·lectiu, no? que és el que, del que parla una mica el disc, on li dona títol, perquè les zones delta, i d'aquí ve el nom del disc, les zones delta són aquelles zones que tenim en el cervell que conformen molt l'inconscient, no? Que són, a més, les zones greus, no? Si el subconscient fos una cançó, perquè també són ones, igual que una cançó, serien les zones greus, no? I llavors és una mica música del subconscient, no? Amb el joc de paraules del sub, tal. I és aquest inconscient que col·lectiu que hem heredat, no? Que hem heredat dels nostres avis, les nostres àvies, i més amb la història que tenim, no? Aquí a Catalunya o a Barcelona o en general arreu de l'Estat, de la guerra, el franquisme, tots els silencis que van haver-hi i tal, i tot allò que, encara que no t'hagin explicat els teus avis, les teves àvies, portes a dins, no? Encara, perquè hi ha una herència, no?, en aquest subconscient, i aquest subconscient també es basa en la vida que tens al teu voltant, no? No, o sigui, quan jo parlo amb tu avui, no només se'm queda el que tu diguis, sinó també els teus pensaments que no estàs pronunciant, que jo no passo pel conscient, perquè no els estàs pronunciant, i per tant jo no sé el que tu penses, però sí que es queda allà alguna cosa, no? I és aquesta idea subconscient que ens mou... Hi ha una frase que al final vaig descartar per al disc, perquè no sabia on posar-la, però que dona tal, que era una mica com separats en l'aparença, connectats profundament, les arrels de la consciència, un sol bosc i molta gent, no? I és una mica aquesta idea, tots som arbres d'un bosc del qual compartim un mateix subsol, no? Unes mateixes arrels que ens connecten, que també ens connecten amb els arbres del bosc de fa... que ja es van morir, no? I jo crec que la inèrcia que ens mou a fer les coses que fem també va molt relacionada amb això, no? No som la gent que fa, que jo crec que és gairebé tothom, a la seva escala, no? A la família, al barri, on sigui. Quan la gent fa coses pels altres, encara que els altres no les vegin, i fa coses bones, i aquí no sé fins a quin punt sou cristians, però en una ràdio com aquesta de cristiana, que crec que el cristianisme també parla molt d'això, i les religions també parlen molt d'això, quan fem el bé als altres també és per una inèrcia, no sempre és per, no, és que sóc un ésser superior, que tinc una ètica, que i ho faig tot per l'ètica o pel sacrifici i per el no sé què, no, ho fem perquè necessitem fer-ho, perquè formem part d'aquest bosc i és la forma que tenim de fer-ho per viure una vida més saludable, no?
De fet, tu et defineixes, ara ens ho deies, com a músic de l'inconscient. Això fa que Delta sigui el teu treball més íntim?
Sí, jo crec que amb el temps... Bueno, la intimitat, no? Quan tu et poses a escriure, és molt íntim, no? És un moment superíntim. Jo porto escrivint des de ben petit, des de que Plorava i no sabia per què i tenia tristeses i he viscut una adolescència com molta gent, suposo, però com bastant fosqueta, i la meva mare em deia escriu, i jo vaig començar escrivint per necessitat de saber què em passa, no? I jo crec que hi ha un punt superíntim a l'hora d'escriure. Després hi ha la decisió d'allò que escrius, que és el que vols compartir, no? I jo crec que abans no havia compartit tant de la llibreta, no? Hi havia ho mantenia com dues línies separades i parlava més de temes socials, polítics i tal, en les cançons. Ara segueixo parlant d'això, però també hi trobem escrits o frases o motius, diguem, més íntims, no? En el disc, i m'estic obrint en aquest sentit. I a Delta jo crec que ho és, i segurament el següent disc també ho seguirà sent, no? Perquè és un camí, això. Jo tenia molta por al principi, de quan també vaig tenir aquella crisi i tot, de que a mi no m'agrada parlar de mi a la gran escala, no? El Guillem el mantinc molt en el meu barri, el meu entorn més proper, la meva família, els meus... I obrir-me a través de la música a una gran escala em feia por, però alhora després la gent també necessita, no?, certa intimitat, i d'aquesta intimitat o vulnerabilitat, no sé, perquè, clar, quan parles de la Dala i no parles del Guillem, costa que hi hagi certes vulnerabilitats, certes coses que hi són en aquest disc i que jo crec que són necessàries també a la gran escala, encara que la gent ho visqui com una simple ficció en la que està superlluny de les meves vulnerabilitats, però a través de sentir-les en l'altre, connecta amb les seves pròpies. I això és algo que també hem rebut aquests dies per missatge i tot, de dir, hòstia, gent que no connecta res i ha escoltat certes cançons i ha dit, hòstia, això em ressona molt amb la meva vida, tot i que seguiran sense conèixer-me de res, no? I seguiran... Però són aquestes coses que jo crec que a vegades també hi ha molta política, no?, en la intimitat.
Mm-hmm. Escriure des de la intimitat per fer cançons per caminar.
Tu m'has trencat la veu, m'has fet emocionar. Tu m'has fet treure tot el que no vaig saber plorar. Dins meu un altaveu no ha deixat de sonar. M'has posat sobre la taula un llapis que es desfà. Tu has fet que la meva foscor serveixi per plantar. M'has ensenyat les eines per poder fer el meu menjar. Tu m'has pujat a un escenari i ja no sé baixar. Tu em fas escriure avui tot el que cantaré demà. Tu m'has fet tatuar-me tot el que m'ha passat.
Jo t'he fet... Un tema amb col·laboració.
Sí, una supercol·laboració.
Com ha anat això?
Bé... Jo li vaig dir a la Elane, que jo ja havia col·laborat en el seu últim disc, i ella és una rapera lleidatana que viu per aquí a Barcelona i que ens coneixem des de fa temps, i aquesta cançó ja la tenia escrita jo, i que parla sobre la música, no? És una carta a la música, i amb ella compartia molt coses que estic dient ara també, no?, que hem dit, com certes crisis també amb la música, certs... o sigui, moments de voler deixar-ho, de deixar la música per tard, moments de tornar, i l'Elane ho ha viscut, això, també, i llavors em feia il·lusió, a part que m'encanta la seva veu, el seu timbre, com rapeja i tal, era com, en aquesta temàtica li vaig dir, m'imagino, o col·labores tu o jo em faig una segona estrofa i tal, però no, ara mateix no m'imagino ningú més, no? I ella li va fer molta il·lusió i ha sigut el tema que més rebuda ha tingut del disc. És guai.
Escolta'm, per aquest quart disc, què tens preparat del d'escenari?
Seguirem una mica amb la mateixa línia que l'any passat, amb 7 músics del de l'escenari, en banda. I llavors, bueno, just ara ho estem preparant. I, clar, ja comences a tenir com moltes cançons, no? Ja n'has de descartar moltes, perquè al llarg dels 4 treballs que hem tret i tot... I llavors, bueno, fer un poti-poti entre el que acabem de treure ara... amb el que ja havíem tret, i a mi m'agradaria, aviam si arribo temps i tal, però també posar-li una mica de poètica, no?, d'escrits que tinc que no s'han convertit en cançons, també interpretar la meva vena, que no ho he fet mai, més de... com si fos un... que tingui punts de recital poètic, no?, de lírica, sense melodia.
Al final despullar-te una mica més davant del públic, no?
Sí, a mi m'agradaria donar alguna cosa, però a mi m'agrada perquè els concerts s'estan convertint en alguna cosa similar a anar a una missa, saps? En el sentit de que molta gent... O sigui, com un ritual, no? Que molta gent repeteix i que és algo que genera una màgia col·lectiva molt xula, i jo crec que hem de seguir cultivant això.
Escolta'm, 2 de març a Barcelona, a la sala Paral·lel 62, 9 de març a Valls, a la sala Red Star, 15 de març a Mataró, a la sala Club, 16 de març a Vic, a la Cabra, 23 de març a València i 28 de març a Girona, a la Mirona, presentant aquesta nova gira, aquest nou quart disc Delta de Guillem Simó. Adala, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ni de guerra, balles al compàs del meu pit.